Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Tornen les competicions europees, torna la Champions. Tenim avui els dos primers partits de vuitens de final anada. Avui a les 9, PSG-Bayern de Munic, és l'eliminatòria estrella. Finalment, el PSG pot comptar amb el seu trident Messi, Neymar i Mbappé. I també a les 9 de la nit, Milan-Tottenham. Tenim tiempo de juego amb aquests dos partits per cope.com. és i aplicacions. Demà Bruges-Benfica i Dortmund-Chelsea, que té molt bona pinta també aquest partit. I dijous Europa League amb el Barça-Manchester United del Camp Nou. Xavi ha donat festa avui als seus jugadors, però alguns han anat a treballar. Farem avui ja una primera aproximació al Manchester United de la mà del Guillem Balaguer. De seguida el truquem. Atenció amb l'Espanyol, que es torna a complicar el panorama. Derrota 2-3 davant la Reial Societat. L'equip va maquillar el marcador als minuts finals, però va fer un molt mal partit i va deixar molt males sensacions. Acaba la jornada a un punt del descens. Diumenge que ve visita a l'Elx, el CUE de primera divisió, i atenció, que depèn de com vagi el marcador, veurem què passa amb el futur del tècnic, de Diego Martínez. Després estarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Haro per analitzar la situació. Al Girona sentirem Valeri, que s'ha fet l'acte de presentació de la seva renovació fins al 2026. És notícia també d'aquest matí oficial Rubén Baraja, nou entrenador del València. Di també que Joan Soteras va guanyar ahir les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, unes eleccions que va ordenar repetir al Tribunal Català de l'Esport. Joan Soteras, que ja va guanyar les eleccions el mes de maig, seguirà per tant al capdavant de la federació si no hi ha més impugnacions. Soteras, 503 vots a favor, i Isern, 335, Palacios, 12. I en bàsquet estarem a la Ciutat Esportiva del Barça, on ha parlat el tècnic Saruna Jasikevicius en la prèvia de la Copa del Rei de Bàsquet, que arrenca dijous a Badalona. El Barça es medirà en quarts de final a l'Unicaja. Demà tenim cita amb el tècnic de la penya, Carles Duran. El Joventut s'enfrontarà divendres a Baskonia. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: qui voleu que passi? El PSG de Messi o el Bayern? Heu votat pel PSG de Messi al 22% només, pel Bayern al 78%. En clau Espanyol, de qui és culpa la derrota d'ahir? Creieu que dels jugadors al 41%, que de l'entrenador al 59%. I en clau Girona us preguntem qui ha d'acompanyar Santi Bueno a l'eix de la defensa davant l'Almeria. Heu votat la gran majoria per David López, al 68%, per Bernardo al 5%, per Juanpe l'1% i per Callens al 26%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça en la setmana en la que l'equip torna a Europa. Dijous tenim Barça-Manchester United. Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que avui havia donat festa als seus jugadors, però alguns han anat a treballar, eh?
Avui tenien dia de descans, ja ho tenia programat Xavi, a més, després de la victòria a Villarreal, i tenint en compte que és una setmana important amb tres partits, volia, doncs, que desconnectessin una mica els seus futbolistes, però alguns no ho han volgut fer i han anat a entrenar voluntàriament. M'expliquen des de dins, fons del vestidor, que s'han presentat a la ciutat esportiva aquest matí un titular indiscutible, com és Gavi. Ell no entén de descansos, i d'altres que lluiten, en el seu cas, per tenir més protagonisme. Jordi Alba, tot i que és conscient que apunta suplent contra el Manchester United, Ansu Fati, que per primer partit es va quedar sense tenir ni un minut a Villarreal, tot i que va estar escalfant a la banda durant la segona part. Sergi Roberto, pendent de renovar, espera que el Barça el truqui per signar el seu contracte fins 2024 amb opció una temporada més, com vam explicar la setmana passada. Porta, atenció, 5 partits sense jugar ni un minut. I Eric García, que va ser titular a Girona, però no ha jugat més en els 3 darrers partits, ni al Villamarín, ni contra el Sevilla, ni a la Ceràmica. En principi, tant Sergi Roberto com Eric García poden ser importants en el proper partit de Lliga, que és contra el Cádiz del Camp Nou, aquest diumenge a les 9 del vespre, perquè, recordem, està sancionat Araujo. Però, primer, el Manchester United, recordem que hi haurà dues baixes, els dos lesionats no arriben a temps, ni Busquets ni Dembélé. En el cas de Busquets, en el cas del capità, sí que podrà estar a la tornada a Old Trafford dijous que ve, el dia 23 de febrer.
Demà escoltarem a Xavi, demà l'equip i a tots treballaran al matí. Jo crec que està bastant clar, Helena, ja ho parlarem, però que repetirà l'11 de Villarreal, no? Dijous.
Sí, demà no ens donarà cap pista, com és habitual, que cada cop que surt Xavi se li pregunta per quin 11 posarà i ell no vol avançar res, però tots tenim bastant clar que el que vam veure a la Ceràmica serà el que va provar ja pensant en aquesta eliminatòria contra el Manchester United, que sí, com a quart migcampista en lloc de Busquets, i Rafinha, que per cert demà serà el protagonista a la roda de premsa juntament amb Xavi en lloc de Dembélé al costat de Lewandowski.
Molt bé, també demà arriba el United, que està en bon moment de forma, però arriba amb algunes baixes.
Faran inspecció de camp al Camp Nou, però entrenen a Manchester i arriba amb moltes baixes, eh? Fins a 7 homes no estaran disponibles a l'equip de Ten Hag. 5 per lesió, Van de Beek, McTominay, Martial, Anthony i Eriksen, i 2 per sanció, Lisandro Martínez i Savitzer. Sí que tornarà un jugador que es va perdre el partit de la Premier, que el Manchester va guanyar 0-2 al camp de Leeds United, que és Casemiro.
Que quasi es canya un home.
Sí, perquè complia sanció, doncs estarà al Camp Nou aquest dijous, el podràs veure, Joan.
De lluny, de lluny.
De lluny el veuràs. Diuen des de Madrid, comentaven fa poc que si una de les coses tenia Casemiro era que era molt amable amb els àrbitres i per això no veia tantes targetes com altres jugadors que també tenien un joc bastant agressiu, com és el cas del migcampista brasiler. Doncs bé, encara no sabem quin futbolista sortirà a la premsa, sí que sabem que l'entrenador del Manchester United, Ten Hag, tindrà els mitjans a partir de 6:45 de la tarda demà al Camp Nou i allà hi serà el nostre company Víctor Navarro, Navarroso per alguns.
Allà estarà, sí. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu, que vagi bé. Ens aproximem, doncs, ja al rival del Barça de dijous, aquest Manchester United, i ho fem amb el company Guillem Balaguer. Guillem, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda, des de París ens parles, no?
Des de París. Un París que amb molt de fred, però amb un sol radiant.
Molt de fred, però segur que el PSG-Bayern serà un partit calent, Guillem?
Serà partit calent, interessant. Tu saps, el PSG és Lliga de Campions, guanyar la Lliga de Campions, o desastre. No hi ha opció mitja. I haver de lluitar per arribar als quarts contra el Bayern Múnich, o inclús pitjor, caure als vuitens, com van caure la temporada passada amb el Real Madrid, a aquestes altures de la temporada, vol dir que seran uns mesos molt llargs quan encara s'han de tancar moltes coses, com per exemple el futur de Neymar, el futur de Messi, que acaba contracte, i el futur de Mbappé. O sigui que per una banda, partit de futbol molt interessant, però amb moltes històries paral·leles.
Sí, escolta, feia la sensació de que tan bon punt Messi tornés del Mundial renovaria, però no renova. Passa alguna cosa o no?
Jo explicaria una mica diferent. Messi va dir que no volia parlar del tema fins després del Mundial. I cada cop que ho hem parlat, jo sempre deia el mateix. Això vol dir el gener, però podria dir el juny. No, ningú es volia posar límits. I el que està passant és que han estat parlant, de fet van parlar a Qatar, el Jorge Messi i representants del PSG, i hi hauran converses i reunions cara a cara entre aquest partit i el següent del Bayern. Jo crec que la cosa estava molt avançada, hi ha un acord, com li diuen, verbal, en principi les bases estan sentades, algun detall, si serà un 1 més 1 o una temporada només, però vamos, la intenció de Leo és de quedar-se.
Molt bé. Escolta, ja que la conversa ens ha derivat a Messi d'entrada, ara parlarem del United, però et vull preguntar una última cosa de Messi, que és com interpretes tu, que tens fil directe amb l'entorn del futbolista, l'estripada de la setmana passada de Matías Messi, perquè aquí la gent es pregunta fins a quin punt Messi o la família Messi en part comparteix una mica la reflexió que ell va fer.
Primer, deixa'm dir que no és una cosa que passi habitualment amb el món Messi. Jo crec que una de les grans feines que porten la comunicació de les grans estrelles és evitar que la família els hi posi en problemes. I, per exemple, tot i que el discurs és bastant unànim de l'entorn de Ronaldo, per exemple, de Cristiano Ronaldo, surten moltes coses. En el cas de Messi no són tantes. Però sí que és veritat que són una mica diferent al que se sap que pensa el Jorge Messi o que pensa el Leo Messi. És a dir, sí que és veritat, i això no es pot discutir, que el Messi es volia quedar i que l'havien promès que es quedava i que hi havien hagut reunions, converses, negociacions i contractes en el que l'objectiu era que es quedés. I de sobte tot canvia un dia, això no és normal. I lògicament el fet que Joan Laporta i el Leo no hagin parlat encara, per exemple, és senyal de que, per una banda, segurament el Leo no està gaire content i per l'altra Laporta ho sap i no s'anima a parlar amb ell. Tot això és cert. Després la resta és interpretació del Matías de el Leo com per què marxa Leo al Barça? Pues perquè és un grandíssim club. Aleshores, la idea de que el Barça no era gran fins que va arribar Leo és molt de Matías, diguem-ne.
Està clar. Molt bé. Anem al United, Guillem, que tenim a sobre ja aquesta eliminatòria, aquest Barça-United de dijous a l'estadi del Camp Nou. Al United li ha costat, però ja fa unes setmanes que crec que ha agafat el toc, està en molt bon nivell, i el Barça s'ha entonat també últimament bastant. Per tant, jo crec que estem davant d'una molt bona eliminatòria, no?
Molt bona eliminatòria que posarà els dos en el seu lloc, em dóna la impressió. Per una banda, el Barça està dominant la Lliga Espanyola, però el record que hi ha d'Europa no és bo. Veurem si en realitat hi ha un creixement dins de les regles i la manera de jugar a Espanya o si va més enllà d'això. Jo tinc molta curiositat de veure com para el Barça la intensitat i la fisicalitat d'un Manchester United. I, per altra banda, estarà bé de veure també no només l'evolució de les últimes setmanes a nivell de resultats, porten, crec que són 5 victòries i un empat des de la derrota amb l'Arsenal a la Premier, però, per lo general, és un equip més competitiu, que lluita més, que fa les coses millor, que pressiona el millor, que és més consistent, que marca més gols, que ha millorat els seus jugadors. Tot això és així. Però, en realitat, el canvi ve de molt més enrere de l'arribada de Ten Hag. De fet, ha hagut de canviar la cultura de l'equip, per fi dirigir tot cap a la direcció correcta, per fi la gent és generosa, per fi l'equip està per sobre de tothom, per fi la gent entén que ha de millorar i que ho ha de fer perquè l'equip funcioni. Un munt de coses que, sorprenentment, no eren prioritat o no s'havien fet prioritat fins a arribar a Ten Hag. Va cap a la direcció bona i, curiosament, una cosa en la que coincideixen els dos equips o clubs, en un moment de crisi institucional, diguem-ne. La del Barça ja la coneixem bé, almenys financera, la crisi. Sí. La del Manchester United no només hi ha molta negativitat de cara als dueños, sinó que a més l'estan venent al club. I comencen a arribar les ofertes i veurem com acaba la cosa. Però en aquesta complexitat institucional, els equips estan funcionant molt bé.
Sí, sí, és veritat que el United està funcionant molt bé com a equip, però que hi ha últimament un futbolista que destaca per sobre de tots, que és Rashford, que està en un moment de forma espectacular, Guillem.
Sí, això té diversos pares. És la conseqüència de tenir un entrenador específic de davanters, com el Benny McCarthy, de tenir un Erik ten Hag que li ha donat molta confiança al Rashford. Sabíem de les seves qualitats, però no de la seva consistència. I de sobte està marcant gols, crec que són, que porten els últims 9, quasi un gol per partit, i amb la sensació de que sap crear perill, que l'estil li funciona, és un nou que pot obrir-se en banda i venir cap a dintre, o posar-se entre els centrals i fer carreres a l'esquena de defenses que perquè el Bruno Fernández o abans de la seva lesió a l'Elix sense aprofitessin. Li va perfectament aquest estil. A més a més, sense la pilota, és un tio que apreta molt i que fa la vida molt complicada als equips que volen sortir de darrere. Em dóna la impressió de que per totes aquestes circumstàncies i perquè el Barça no és un equip que vulgui dominar sempre a través de la pilota i no sempre vol sortir des de darrere, podria ser un partit obert, un partit de porteria a porteria, potser al principi no tant, però al moment que es marqui un gol, és un partit molt, molt xulo de veure.
Sí, sí, estarà molt bé. Jo crec que la clau, l'has comentat tu només començar la primera reflexió, que és si el Barça serà capaç d'aguantar el ritme Premier i el ritme United. Aquí pot estar la clau de l'eliminatòria. Escolta, una cosa més sobre aquesta eliminatòria, sobre el partit del Camp Nou de dijous, que té més a veure amb l'àmbit social. Saps que el Barça ha activat un protocol últimament que els partits del risc no permet als seguidors de l'afició rival fora de la zona acotada per aquesta afició portar samarretes, bufandes, banderes de l'equip. No sé si això ha arribat a Manchester, li ha arribat al United, i no sé com creus que entomaran aquesta decisió els aficionats del United que vinguin, que es facin amb una entrada pel seu compte, que estiguin fora de la zona acotada i que quan arribin al Camp Nou se'ls impedeixi entrar amb una samarreta del United o amb una bufanda del United.
Jo conec el tema, però no s'ha fet un tema mediàtic, i si el Barça ho vol implementar, que s'asseguri que se senti aquesta història, perquè canvia una mica la dinàmica de l'aficionat mitjà de Manchester, que efectivament els que vinguin d'Anglaterra, o la majoria els que vinguin d'Anglaterra, doncs estaran junts, sí, tot el dia, de fet. Els trobarem a passar el rei, o jo què sé, on els anunciaran, i després aniran junts al camp, sí, i seran junts. Però hi ha molts que, efectivament, saben que hi ha maneres d'aconseguir entrades i aniran, ho intentaran. Veurem, perquè si arriben el dia d'abans o si arriben al matí, segurament farà lo habitual, que és lo de veure i disfrutar d'aquesta manera. Això vol dir que serà difícil imposar normes, així que deixa'm-ho dir-te en anglès, que surti bé.
Que surti bé, que surti bé, sí, creuem els dits. Molt bé, Guillem, i l'última sobre el teu Espanyol. Escolta, que ahir va perdre contra la Reial Societat deixant mala imatge i es torna a complicar el tema, eh?
Sí, i a mi els jugadors, en teoria s'havia creat una dinàmica més positiva, però bueno, t'enfrontes al tercer de la Lliga i de sobte te n'adones dels teus límits. Vaig veure el partit i hosti, la Reial Societat va estar molt millor que, per exemple, els últims tres partits en què no havia marcat un gol. Té una facilitat per fer les coses amb gran velocitat i amb molta qualitat, i això és molt difícil de parar. No va haver-hi cap moment, jo crec, en què l'Espanyol va poder imposar la seva idea de joc. Però, bueno, aquest any consisteix en no baixar i diguem-ne, entre els 10 últims, jo crec que l'Espanyol no és el pitjor equip, però s'ha de demostrar, estem tots iguals, amb la sensació de que els punts no arriben i la gent es posa nerviosa, però jo confio en el Diego Martínez, en les decisions que s'han pres i que l'equip seguirà primera divisió de temporada.
Tant de bo. Guillem, t'agraeixo la conversa, com sempre. Gràcies per atendre'ns i que gaudeixis del PSG Bayern d'aquesta nit, eh?
Gràcies, Joan.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa, y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Seguim mesos que no sonava aquesta sintonia a Sports Cope, li hem hagut de treure la pols, però ja està aquí, ja torna la Lliga de Campions. Avui tenim dos partits d'anada dels vuitens de final. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I per obrir boca tenim un autèntic partidàs, ara en parlàvem amb el Guillem, aquest PSG-Bayern de Múnich.
104 dies hem hagut d'esperar, i un Mundial, per tornar a viure les prèvies de la Lliga de Campions amb aquest PSG-Bayern de Múnich, i com la cançó de Presuntos Implicados, ¿Cómo hemos cambiado? Per abordar la prèvia d'uns vuitens de final, on al novembre, te'n recordaràs, el PSG anava com un tiro. Messi en la seva millor versió, Mbappé endolladíssim, i ara són novetats a correcuita a la convocatòria de Galtier. Repescats, un d'un problema d'isquios i Mbappé d'una misteriosa lesió muscular, de la qual Nagelsmann, el tècnic del Bayern, sempre ha tingut les seves recances. Ja veurem en quina versió estan. Molts dubtes en aquest Paris Saint-Germain. Eliminats de la Copa de França i amb una discussió de vestidor entre Luis Campos i els brasilers Neymar i Marquinhos. El Bayern, abans del 2023, no hi era el porter titular, però es va accidentar esquiant. Mané, operat del genoll, se l'espera pel partit de tornada. Això sí, estan els Musiala, Müller i companyia. A més, ha arribat Cancelo a l'Allianz per reforçar el lateral dret d'un equip que es baralla amb Dortmund i Unió Berlín pel liderat de la Bundesliga.
Avui ho tenim fàcil per triar. Triarem, evidentment, aquest PSG-Bayern, però no està gens malament tampoc l'altre partit, Milan-Tottenham.
El partit dels interrogants. A San Siro, 9 anys després, torna el Milan a uns vuitens de final de la Lliga de Campions. El tècnic Pioli està discutidíssim. El Milan està descartat a la Lliga, eliminat a la Copa d'Itàlia i l'ha escombrat l'Inter a la Supercopa. Només els hi queda la Champions. La lesió del porter Maignan els hi ha fet mal, igual que la de Benacer a la medular. Des del 14 de gener, Rafael Leao no veu porteria, però és que el Tottenham tampoc està per tirar coets. 5 victòries i 3 derrotes als últims 8 partits, capaços de guanyar el City i de perdre contra el Leicester. També se'ls ha lesionat el porter, no jugarà avui Lloris, Betancourt també està cau, els hi queda, però, això sí, sempre és una garantia, Harry Kane.
Els dos partits, el PSG Bayern i el Milan Tottenham, els podreu seguir per cope.es i aplicacions al Tiempo de Juego. Ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge al Parc dels Prínceps, a París. La imatge amb la música de l'himne de la Champions per obrir boca d'una setmana apassionant pels amants del futbol, perquè demà es podrà veure un Arsenal City a la Premier i dijous el Barça-Manchester United. Ja m'imagino aquesta nit de l'estadi a París per veure el Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich, les estrelles al camp, no te les acabes com ahir els mestres de la ràdio. Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Berratti, Kimmich, Sadio Mané, Leroy Sané, Musiala, Cancelo... Es pots veure per televisió, escoltar Tiempo de Juego, la COPE, i si et sobren els diners, pots anar al camp. Agafes un avió o el tren TGV des de Sants i vas al partit. Hi ha entrades soltes, però prepara un mínim de 500 euros. Una passada. Per molt que t'agradi el futbol, no sé si val la pena. I d'altra banda, el que et demostra és que s'ha de ser molt ric per anar a veure els partits de futbol, els millors partits. La resta, a l'aficionat de classe mitjana, no s'ho pot permetre. Únicament tens dret a veure el possible espectacle, el probable espectacle, per televisió i pagant.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:28, el Real Madrid Gil no jugarà el seu partit de Champions fins la setmana que ve contra el Liverpool, millor. Però demà recupera el partit pendent de Lliga, rep a l'Elx.
Sí, senyor, on estan confirmades les absències de Vinícius, sancionat, a més de Courtois i Kroos. En el cas del porter, es pensa descaradament en el partit davant del Liverpool, mentre que en el cas de l'alemany, segons fonts del club, es queda fora per una gastroenteritis. Són baixa també Mendy i Hazard. L'única novetat a la convocatòria és el retorn de Lucas Vázquez. Es celebrarà davant l'afició el títol del Mundial de Clubs, però la xiulada inicial suposarà l'obligació blanca de retallar els 11 punts de desavantatge a la Lliga. Per Ancelotti, no és necessari donar a l'afició madridista arguments per pensar que es remuntarà una diferència tan considerable com aquesta.
Yo no tengo que dar argumentos, creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores.
Per Ancelotti, guanyar t'ajuda a tornar a guanyar i repetir les fites de la passada temporadària hauria de ser prou argument com per continuar lluitant. El que sí troba a faltar l'Itàlia, ho ha tornat a reconèixer, és rendiment a la zona defensiva. Ha repetit que els blancs han de millorar en aquest vessant. Li han preguntat com veu el Barça i si li troba ara mateix semblança amb l'Atlético de Madrid per allò del 1-0-cerismo i tot allò.
Home.
Resposta de Carlo Ancelotti.
Creo que Barcelona lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy sólido que ha cambiado un poco de su manera de jugar con los dos extremos. Es un equipo que juega mucho más por dentro, muy sólido porque ha encajado muy poco. Esto creo que ha sido la llave del éxito. No creo que se puede comparar con otros equipos porque es un equipo bastante distinto con jugadores que tienen una calidad individual especial.
Home, sí que és distint. De veritat que han comparat avui a la roda de premsa d'Ancelotti sí, el Barça de Xavi amb l'Atlètic de Madrid de Simeone?
No, se dice el pecado, no el pecador. El pecador no era de Cope, això sí. Però sí, sí, si com veu aquest Barça i si aquest 1-0, 1-0, 1-0 li recorda, i aquesta fermesa i solidesa del sí, sí, Barça en defensa, li recordava a l'Atlético de Simeone. De la resposta de Carleto hem de deduir potser que la plantilla de l'Atlético de Madrid no té qualitat. Ho ha deixat caure, ha parlat de la qualitat de la plantilla del Barça. Ja s'ha guanyaran al Metropolitano. Més línies de Carleto. Vinicius no està a la llista del FIFPro. Ha dit l'italià que deu ser un error, s'han equivocat fent la llista. Que Benzema ja no és un nen, però que el Madrid necessiti un nou és una opinió. Que no hi ha tractament especial per Hazard, que tornarà dijous als entrenaments. Kroos a mi no m'ha dit res, però crec que renovarà. I els jugadors brasilers no em pregunten si aniré a la Canarinha, però sí que em fan bromes. Per aguantar Vinicius, Militao, Rodrigo i companyia fent-li broma a Carleto.
3:31, de seguida obrim debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Minuts de la tarda. Saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y al Miguel Rico. Hola, Miguel. Buena tarde.
Buenas tardes, Ingen.
Buenas tardes. Bueno, pues parece que ya se compara, Emilio, al Barça de Xavi con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, ¿eh? Por lo visto, que gana 1-0 y que es muy sólido en defensa y tal.
Bueno, a ver. Digamos una cosa. No, en serio, fuera risas. Nosotros tres que llevamos muchos años en esto, ¿vale? Podemos decir que yo creo que una cosa que sí que ha logrado esta resurrección del Barça es volver un poquito locos a los demás. O sea, tal cual. O sea, Madrid ahora está ya haciendo cábalas como, por ejemplo, si el Barça gana la Liga y además elimina al Real Madrid de la Copa y gana la Copa, probablemente estaremos hablando de un cambio de ciclo y tal. Ahora la pregunta está... En el fondo es tratar de ningunear de alguna manera la excelente racha del Barcelona que nosotros hemos comentado que es verdad que se ha cambiado el dibujo, que es verdad que se ha escogido el cuarto centrocampista en lugar del tercer delantero, pero cuidado porque el Barcelona en todos esos partidos ha hecho minutos de grandioso fútbol, del fútbol excelente de toda la vida del Barcelona. Otra cosa es que ese fútbol no hayan sido los 90 minutos o otra cosa es que la apuesta haya variado porque, entre otras razones, estamos en un momento donde ganar es imprescindible, es importantísimo. Y yo creo que el Barcelona, con ese dibujo, con esa alineación, ha hecho partidos excelentes y minutos extraordinarios. Por lo tanto, ellos pueden compararlo con lo que quieran, pero yo creo que el fútbol del Barcelona en estos momentos es cierto que algo más es un futbolista que el de la excelencia, pero manejando el balón y manejando un fútbol en momentos específicos.
Sí. Miguel, ¿qué dices? Es verdad que el Barça está más sólido, que llama mucho la atención esa cifra de 7 goles solo encajados en la Liga, pero de ahí a compararlo con el Atlético de Madrid de Simeone, ¿no?
Pues, no sé, se me ocurre que el fútbol como el amor es ciego y que cada uno puede encontrar el amor en el rincón más imprevisto y en la imagen más extraña. Yo, en fin, no comparto el criterio ni la comparación. No me parecen similares en nada. Y lo que sí veo, y ha comentado Emilio, es que en los últimos partidos el Barça está jugando a un nivel muy alto, buscando el mejor resultado todos los partidos. Y el marcador, así como al principio era más vistoso que el juego del Barcelona, ahora está ocurriendo todo lo contrario. El marcador no hace justicia a lo que vemos del Barcelona. Y lo que vemos es que hace ocasiones suficientes como para ganar por una mayor diferencia, y en cambio los rivales, por muy buenos que sean, no son capaces de crear ocasiones de peligro, hasta el punto que creo que en los dos últimos partidos no hemos visto hacer una parada Ter Stegen.
Sí. No,
y además Iván, otra cosa, que hay otro punto, no digo que me moleste, pero que deberíamos añadir siempre al dato de que solo llevan 7 goles encajados, deberíamos añadir el dato de que no hay ningún otro equipo en la liga que haya metido más goles que el Barça.
Sí, es verdad.
O sea, claro, cuando enaltecemos el de los 7 goles, por cierto, 3 encajados con el Real Madrid y uno que usó un autogol, por lo tanto, deberíamos estar contando 3 goles en 20 partidos, pero recordemos que me parece que llevan 47 goles, que nadie ha metido 47.
Sí. Y déjame hacer un matiz para que no haya malentendidos. Yo no estoy diciendo que lo que hace el Barça o la idea del Barça sea la buena y la del Atlético de Madrid sea la mala, ¿eh?
No, yo no digo eso.
Lo que digo es que son, a mí me parece por lo menos, que son bastante distintas, eso
pero
sí.
A ver, pero Joan, perdóname que repita mi primera exposición. Es que yo creo que eso es para dañar al Barça. O sea, es decir, la gente de Madrid utiliza el cholismo para dañar, no ya al Barça, sino en la comparación. Ellos creen que siempre la utilizan de verdad para dañar, y cuando resulta que la manera de jugar del Atlético de Madrid es otra de las maneras que se puede jugar a fútbol perfectamente defendible y elogiable.
Y que lo han hecho muy bien durante muchos años.
Ahí están los resultados.
Totalmente.
Bueno, y perdón, los resultados y 60.000 tíos apoyándolo cada domingo.
Sí. Es verdad, Miguel, que el Barça está mucho mejor que hace algunas semanas. Por tanto, eso nos hace ser algo más optimistas de cara a la eliminatoria del jueves contra el United, ¿no? A mí me preguntas hace 2 o 3 semanas y yo la veía bastante a favor del United. Ahora ya la veo más igualada, ¿eh?
Es que esto ha evolucionado a todos los niveles, porque al principio de cuando el emparejamiento en el United era una calamidad viviente, ha ido mejorando, quizás progresando más rápido que el Barça, y ahora yo creo que es una eliminatoria total, para mí absolutamente equilibrada. Le doy el valor, o quiero darle el valor al Barça en esta nueva competición, de su solidez, de la última solidez defensiva que está mostrando. Pero también es verdad que en lo que no es la Liga, el Barça ha encajado más goles de la cuenta, pero va a haber que sudar y va a ser todo cuesta arriba, los dos partidos aquí y en otra.
Sí, aquí yo creo que va a ser, Emilio, un tema de ritmo y de velocidad, porque tú ves los partidos de la Liga Española y el ritmo es uno, ves los partidos de la Premier y es otro, y vamos a ver.
Mira, Joan, era lo que quería añadir a la exposición de Miguel. Yo estos días he estado hablando con gente de Inglaterra que están siguiendo la Premier, y todo el mundo dice que la gran prueba para el Barcelona es medirse con un equipo que jugará a un ritmo absolutamente distinto al que está acostumbrado el Barcelona, pues eso, contra el Betis, contra el Villarreal, contra el Sevilla, contra lo que sea, ¿no? Y porque es verdad, todo el mundo dice que si una cosa ha recuperado Ten Hag es esa hambre, esa pasión, esa persecución por jugar los 90 minutos a todo trapo, ¿no? Y parece ser que este Manchester United eso lo está consiguiendo.
Sí, van a toda pastilla. Bueno, y no está nada mal hoy, para abrir boca, Miguel, el PSG Bayern, no está nada mal, vaya partidazo,
Sí, otro partido que parece, así ahora mismo parece favorito el Bayern, pero también hay que, bueno, más que un partido, la eliminatoria, pero también hay que verlo, porque esta gente del PSG tiene futbolistas con un talento desmedido que en tres instantes, en tres décimas de segundo, te meten tres goles. O sea que, vamos, si hubiera que apostar, yo apostaría por el Bayern, pero tengo que decirte que yo voy a favor del PSG. Yo voy a favor de Messi.
¿Vas a favor de Messi?
Siempre.
Es que hoy lo estamos preguntando en la encuesta a los oyentes y quién quieren que pase, y por el PSG de Messi solo votan el 22%, por el Bayern el 78%.
Yo soy de una minoría, selecta, no diré que del español, pero de una minoría selecta.
Okay, Emilio, ¿qué dices? A ver.
No, digo que no sé para qué quieren la Superliga, ¿no? Porque si tú ves el programa esta semana, ¿me entiendes? No sé para qué queremos la Superliga, porque hoy, ¿no? Sí. Es el PSG Bayern, mañana la decisión de la Premier, ¿no?
Sí, el City Arsenal, vaya otro partidazo, sí, bueno, señor.
¿Te entiendes?
Ya la tenemos aquí, la Superliga.
Luego el Manchester United, Barcelona, o sea, ¿de qué Superliga me están hablando?
Sí. ¿Tú por quién votas? ¿Tú vas con el PSG o vas con el Bayern, Emilio?
Bueno, no tengo un gran favorito. Yo, como tengo un poco de déjà vu, no tanto con Messi como con la familia, como con su comportamiento, pero eso ya es una cosa muy personal y no tiene nada que ver. Sí, la verdad es que, bueno, es la fuerza de Messi de nuevo otra vez, frente a un gran equipo, ¿no? Me parece casi lo del Mundial. ¿Va a volver a ser Messi capaz? Pues sí, como lo ha demostrado, creo que sí. Creo que a los dos les pillan un momento así de dudas, ¿eh? Extraño. Sí.
Bueno, el PSG acaba de caer en la Copa, ha perdido en Liga, mal momento. Sí,
tengo que decir que esta semana he visto en Movistar o en Dazón, no lo sé, porque ya voy perdido con las plataformas, un documental sobre el Bayern, y la verdad es que en Europa ha robado mucho, pero mucho. He visto finales que han sido auténticos atracos, particularmente una contra el Leeds y otra contra el Saint-Étienne, y no quisiera extenderme en más detalles, pero es otra de las cosas por las que nunca he sido del Bayern. Tuve que hacer una temporada de automedicación, y cuando estuvo Guardiola allí lo miraba con otros ojos, pero ahora que ya está, vuelvo a lo de siempre.
Vale, bueno, a ver qué pasa hoy, que gane el mejor. Emilio, Miguel, gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo. Adeu,
que vagi molt bé, seguim.
Arriba a Europa i el Barça vol jugar la final de Budapest. Partidàs a la vista amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Manchester United.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Sí, 43. Vinga, abordem la situació de l'Espanyol i estarem una bona estona. L'Espanyol que va perdre ahir 2-3 davant la Reial Societat. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Ahir parlàvem de partit molt important, partit vital, derrota, i la cosa torna a posar-se lletja, Quique.
Un puntet només per sobre de la zona de descens que marca el València, l'Espanyol amb 21 punts, però ahir és que l'Espanyol va jugar un partit molt dolent, 70 minuts veient-les venir davant un rival que és molt, molt superior. Ara t'explicaré coses, per l'Espanyol té ja un problema d'entrenador, perquè no és només que sense José Lu no es marquen gols o no es juga bé, no és només que sense César Montes els que l'envolten són molt pitjors. En definitiva, escolta Diego Martínez i ara en parlem.
Evidentemente nosotros no hemos estado a nuestro nivel, es una realidad en algunas fases del partido. Y luego te enfrentabas, yo creo que son las dos cosas, te enfrentabas a un gran rival que además ha hecho un gran partido, ¿no? Por eso va tercero y por eso tiene los puntos que tiene. Tenemos 17 partidos por delante, 17 partidos para sumar puntos, para cumplir los objetivos, y bueno, está claro que la dificultad siempre cuesta mucho más. Sí que me preocupa más el tiempo en la relación a poder recuperar jugadores. Eso sí que me preocupa más. Que lo sentimos mucho, que los primeros jodidos somos nosotros y que nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante.
que no posi traves a la comunicació, si és que li preocupa, que digui quant de temps estarà de baixa José Lu, que digui quant de temps estarà de baixa César Montes, i tothom sabrem què explicar a la gent, als pericos, que és realment l'objectiu de tothom. Comunicar als 16.000 que estaven ahir que si José Lu es trau un mes i mig de baixa, ho diem. Potser està a punt de recuperar-se. És que no en tinc ni idea, Joan. Yeah. I aquest és el problema, que sense aquests dos homes és pitjor, que l'Espanyol s'ha gastat 13 milions d'euros. Ahir no en va jugar cap de titular. Fernando Pacheco haurà de jugar algun dia. Jo espero que jugui a Elx i que canviïn una mica les coses. En definitiva, que no vulguem que sigui el primer descens en la vida de l'Aleix Vidal.
Crític és sempre, quan intentes lluitar per salvar la categoria, et dic. Jo tinc molta experiència, per sort o per desgràcia, amb aquestes coses i tinc la tranquil·litat de que les coses sortiran bé, no? No tinc ningú descens a la meva carrera i aquest no serà el primer.
Tant de bo tinguis raó, Aleix. El diumenge a Elx, sense Cabrera, que va haver una vermella lamentable en el darrer tram de partit, amb els gols de Dardell i de Brian Olivan. En definitiva, que a la final a l'Elx no només serà per l'equip, sinó també, qui sap, per l'entrenador i el director esportiu.
Incorporem al Javier de Aro, el director de Tiempo d'Espanyol. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se vuelve a poner feo esto, ¿eh?
Bueno, pues está como hace meses. Lo que pasa es que hubo un brote verde después de ganar al Getafe y al Betis, pero la realidad es la que se vio ayer. Desde el entrenador, que creo que planteó un partido lamentable ante la Real Sociedad, la utilización de jugadores que no están para jugar y los futbolistas que se han fichado, pues ninguno estaba en el campo. Uno por lesión, el otro por sanción y los otros tres en el banquillo. Y la historia de que alguien me cuente a mí qué pasó con Pacheco ayer, porque que yo sepa iba a jugar titular. Pero bueno.
Hombre, yo creo que en el tema de la portería, a lo mejor es que el míster considera que Álvaro todavía no ha hecho nada para dejar de ser el portero titular. A lo mejor a partir de ayer y así, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo, por lo que sé, y claro, aquí ya se puede entrar en debatir o en discutir si es verdad o es mentira. Pacheco iba a ser titular ayer.
Iba a ser titular.
Pues entonces sí. Tenemos un problema, Javi, ¿eh? Si ha habido un cambio
claro,
de última hora.
La historia que yo sé es que Pacheco iba a ser titular.
Pero no sabes por qué al final no lo fue.
Claro. Igual que lo que estaba escuchando aquí, que el tema de la transparencia, de las lesiones, etcétera, etcétera. Y la semana pasada, cuando le pasa a Montes lo que le pasa en el cabezazo con Budimir y sale del campo, Montes no sale del campo porque esté mareado, sale del campo porque está lesionado, porque sufre una elongación. Y hasta el otro día no se supo que tenía. Y eso que se preguntó, oye, ¿qué le pasa a Montes? Pero siempre se calla. El tema José Lu, yo dije el día que no jugó que era 2-3 semanas. ¿Pero serán 2-3 semanas o será más tiempo? Es que no lo sabemos. Y creo que empieza a haber un maquiavelismo ahí dentro del club, en el sentido de la poca transparencia, que a mí me está generando, empiezo a ver fantasmas de Rufete. Por todos lados, bueno, está Gatoira, que era el segundo de Rufete, pero esa bunkerización yo creo que es perjudicial para todos, porque hay muchos nervios, las cosas no se dicen como se tienen que decir. Por ejemplo, otro día estaba aquí, que cuando estuvo Mao en TV3, dice, no, es que hemos hablado con los árbitros, tal, no sé qué. Ayer se rieron de nosotros. El árbitro se rió de nosotros.
Sí, pero ayer el equipo Javi pierde porque hace 70-75 minutos horribles.
No, que yo no estoy hablando del tema arbitral como el tema del partido, pero cualquier entrada en Español era amarilla, amenazó a los jugadores del Español, a los de la Real Sociedad se les permitió todo. Yo no estoy justificando el arbitraje de la derrota, ni mucho menos, ¿eh? Pero, por ejemplo, la pérdida de tiempo de los jugadores de la Real fue brutal, y se le permitió todo, y la primera entrada que hace Óscar Gil es amarilla. A Sorlo le mete un manotazo a Cabrera y no pasa nada. Y por una jugada similar echaron a Martin Redway hace tiempo.
Oye, ¿hasta qué punto creéis que peligra el cargo del entrenador si el equipo no gana en el campo del Elche el domingo?
Bueno, yo tengo claro una cosa. Si no ganamos al Elche, Diego Martínez tiene que ser cesado.
Otra cosa es si lo van a cesar.
Ah, claro. Pero es que si se va Diego Martínez, se tiene que ir Gatoira, que se tenía que haber ido hace mucho tiempo.
Claro, yo penso, Joan, que l'Espanyol no té cap ganes de fer fora Diego Martínez i que encara falten setmanes perquè aquest home tingui l'ultimàtum. Ara, clar,
ja,
són tres partits claus.
Ja, però és que llevamos 21 jornada, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. 21 jornadas llevamos ya, no llevamos 4 o 5, y estamos siempre igual, con la tontería de que, bueno, la semana que viene, vale, pues muy bien. Pues así estamos, perfecto. Creo que además, yo confío en Diego Martínez, y lo vuelvo a decir, pero ayer se equivoca, y creo que está cometiendo errores dentro de lo que es la forma de gestionar ahora todo el vestuario. Creo que se está equivocando. Sinceramente, ¿Cabrera tiene que ser titular? No. ¿Sergi Gómez está para ser titular? No. ¿Alex Vidal está para ser titular? No. Entonces, me pueden preguntar, ¿y a quién pones? Bueno, pues entonces que busquen a Lazo, que busquen a Dani Gómez y que miren la responsabilidad donde está Simo, que no juega ya ni en el filial. Simo ya no es titular ni en el filial. Claro, y está ahí, estaba en el banquillo ayer. Claro, es que son demasiadas cosas. Y la gestión de la portería ya no viene de ayer. La gestión de la portería viene desde toda la pretemporada, que seguimos sin gestionar bien la portería. Parecía que con lo de Pacheco, si tú pides a Pacheco, fuera Pacheco ya.
Bueno.
Pero claro, ayer que dijo el entrenador en rueda de prensa, es una gestión de vestuario. Es decir, ¿decides tú que juegue Pacheco de inicio y luego se cambia? ¿O ya de inicio crees que tiene que jugar Álvaro Fernández? Y luego, claro, el miedo a las filtraciones, pues genera monstruos, y empezamos a ver monstruos todos.
A veure si canvia el panorama, l'Espanyol guanya el camp de l'Elx, es recuperen José Luis César Montes i la cosa va millor. Ho anirem comentant, amics. Quique, Javi, gràcies,
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu, que vagi bé. Un apunt del Girona, Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que s'ha fet l'acte de presentació de la renovació de Valeri.
Sí, que acabava contracte el pròxim estiu i alguns clubs s'havien interessat per la seva situació, però ell mateix ha explicat que sempre ha volgut quedar-se al Girona perquè el club ha apostat per ell. L'únic gironí de la plantilla, nascut a l'Escala, 23 anys, va arribar a la cantera quan encara era cadet i viu el seu millor moment. Diu que aspira a convertir-se en indiscutible i fins i tot capità. Està acabant de recuperar-se de les molèsties als isquios, no va poder jugar contra el Cádiz, però treu importància l'última derrota.
Jo crec que va ser, en quant a versió de l'equip, la que menys es vol assemblar a lo que proposa el míster. El Cádiz va estar molt bé, però bueno, estem en una bona línia, bona dinàmica. Crec que estem fent les coses bé, que la gent i l'afició està orgullosa amb l'equip. Tenim un futbol vistós i jo crec que hem d'estar tranquils perquè els resultats arribaran i l'equip el veig de la millor forma, no?
Renovat fins 2026, arriba massa just pel partit de divendres contra l'Almeria Montilivi.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Una cosa més, que abans ens preguntàvem amb el Guillem Balaguer fins a quin punt el United són conscients de les mesures de seguretat per protocol que aplicarà el Barça en el partit de dijous. El Barça ens fa saber que han fet arribar al United tota la informació del protocol i les dures mesures de seguretat que s'aplicaran dues vegades. La darrera, ahir mateix. Per tant, el United estan avisats. 3:52, fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro. Abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. ¿Tú amas la tecnología? Nosotros te organizamos una cita en MediaMark. Si eres tecnolover, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con ese regalo tan especial. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Amor, me han cogido.
¡Qué bien! ¿Cuándo empiezas?
El martes. Espera, cojo el tren y ahora en casa hablamos.
Tu día a día no para y queremos que siga así. Por eso, sigue disfrutando de los abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
2 dies i arrenca la Copa del Rei a Badalona, la Copa del Rei de bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Has anat a veure avui a Jasikevicius, no?
Sí, a Jasikevicius, al tècnic del Barça, i a la resta de jugadors, que els hi queda una jornada de treball a casa, la ciutat esportiva. Acabem d'arribar amb el discurs del tècnic. Ahir parlaves amb Àlex Abrines. Avui, un tècnic que reconeix el que és una obvietat. 10 victòries seguides a la Lliga Endesa, només 3 derrotes en el 2023, 4 victòries a les 5 últimes edicions de la Copa. 2 documents de Jasikevičius. El primer, com està el Barça?
Creo que llegamos a un buen momento, ¿no? Yo creo que esto está claro, pero bueno, lo que importa son estos 40 minutos jueves por la noche, y llegas bien o llegas mal, pues hay que jugar, claramente mejor llegar bien, pero bueno, hay que demostrarlo en la pista, hay que manejar las emociones. Yo creo que los chicos están muy ilusionados, tienen experiencia, y ojalá nos sale bien las cosas jueves.
Recordem que el Barça arriba amb tots els jugadors disponibles, els 14 de la primera plantilla, un cop ha recuperat a Sergi Martínez, més Nagy. Parlem del rival de dijous, Unicaja.
Claramente nos tocó uno de los rivales más difíciles. Ellos están haciendo muy buena temporada, tiene mucho equilibrio, ¿no?, en lo que hace, 6 exteriores casi metiendo 10 puntos por partido, jugando buen ritmo, increíbles en contraataque. Partido de Copa y intentar manejar las emociones.
Partido de Copa, jo crec que és una frase que resumeix molt el que és aquesta setmana i aquesta competició. El Barça ja sap el que es guanya aquesta temporada. Unicaja, demà, Batllori, si tot va bé, parlarem des de l'Olímpic de Badalona, la pista on es juguen els partits, la casa de l'anfitrió, amb protagonista del Joventut.
Fabulós, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem parlant de motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que ja ens han presentat a la M23, que és l'Aston Martin, que pilotarà Fernando Alonso aquesta temporada al Mundial de Fórmula 1.
Sí, junto con su compañero Lance Stroll, la pasada temporada la escudería británica quedó en un más que discreto 7º puesto en el Mundial de Constructores, con solo 55 puntos, muy lejos de los mejores, por lo que este año el piloto asturiano se mostró convencido de que las mejoras en el Aston Martin al menos le permitirán aspirar a ganar carreras. El año pasado, recuerdo, fue 9º con Alpine en la general y 5º en 3 carreras como mejor resultado.
Tiene como la ambición de ser un equipo grande, ¿no? Y eso, pues bueno, era tentador, y ahora pues no puedo estar más contento de la elección. Sabemos que va a ser un año que tendremos que aprender muchas cosas. El equipo todavía tendrá que dar pasos poco a poco para ser grande. Un poco la certeza de que Aston Martin tarde o temprano podrá ganar carreras, podrá luchar por cosas grandes, y yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea lo más corto posible.
Los test comienzan el 23 de este mes en Bahrein y el Mundial el 5 de marzo también en Bahrein. Por cierto, que se ha presentado esta mañana el nuevo Ferrari SF23 con Carlos Sainz y Charles Leclerc. El año pasado quedaron segundos como constructores, siendo el madrileño 5º y el monegasco 2º en la general, detrás del campeón Verstappen. Campeonato en el que Sainz ganó su primera carrera en el Gran Premio de la Gran Bretaña.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar. Amor,
amor, amor. 14 de febrero, San Valentín. Ni una triste mención al día.
Yo soy mesa de San Jordi.
Es igual.
Pero no tú, celebro.
¿Tú eres de ir al gimnasio?
Sí.
Una cadena de gimnasios de Zaragoza ha puesto en marcha una iniciativa para formar parejas por San Valentín. Si tú vas a esta cadena, pues escaneas un QR.
Ya tengo pareja, ¿eh?
Bueno, Tú es que es igual. No sé, es igual. El mundo del amor está abierto para todo. Bueno, que tú vas al gimnasio, que escaneas un código QR y que el código QR te lleva a un cuestionario de 9 preguntas entre los clientes de ese gimnasio que estás buscando, tal cual. Hay también tema de incompatibilidades, sistemas de entrenamiento, si tú trabajas este músculo, si tú trabajas tal otro. Total, que a través de estas 9 preguntas, la cuestión está en establecer parejas de miembros que vayan a ese gimnasio a compartir experiencias, no y, solo deportivas.
Bueno.
Y lo que surja, efectivamente. Bueno, que Rubén Baraja será el propio entrenador del Valencia, sustituyendo a Boro, que había sustituido a Gattuso. Que ha dicho Machín que un punto en el Bernabéu sería una buena señal. Ay, Dios mío. En un hotel turco se han peleado futbolistas de un equipo ruso contra futbolistas de un equipo ucraniano.
Gracias, Gil.
Cabecicas. Feliz día de San Valentín, señores.
Arribemos a las 4, voy a tornar a la Champions.